encara caldrà esperar 4 o 5 anys. Una necessitat de l'illa que constaten els residents quan hi ha una emergència. En el darrer mes, per exemple, s'han fet públiques diverses queixes de veïnats lamentant que els bombers havien tardat massa en arribar a alguns incendis. Parlen de demores que arriben a la mitja hora, si bé el Consell assegura que en cap cas s'ha tardat més de 15 minuts. Preocupa la situació especialment ara, durant l'estiu, quan no només les altes temperatures són un factor de risc, sinó que també les tempestes d'estiu i els llamps associats són un altre d'aquests factors de risc. Precisament, les Pitiüses es troben fins a les 11 del matí a Nevis Groc per fortes pluges. Serveis meteorològics d'Ivetres. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps. Avui esperam alguns intervals de núvols que serien més protagonistes a punts de la meitat sud de l'arxipèlag. De fet, en el cas d'Eivissa i Formentera, encara es poden produir alguns ruixats puntuals al llarg del dematí. Tampoc els descartam cap al migjorn de Mallorca, però a partir de migdia el sol a poc ha d'anar guanyant terreny, principalment a la meitat nord de les illes. Atenció amb el vent, perquè bufarà moderat de llevant, per tant, mantindrà la mà una mica alterada, principalment a totes les costes posades al llevant i també al nord-est de les illes. Les temperatures, per la seva part, canviaran poc, però sí que es veurà que el llevant de Mallorca poden caure qualque grau. Farà calor, però segurament serà una calor una mica més bona de dur que dies enrere.
Gràcies, Dani. En parlem de tot plegat en uns minuts, però abans, com sempre, repassam altres temes en forma de titulars.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu de...
Titulars. Finalment, han estat 7 les persones que han patit danys oculars per mort de l'eclipsi a les Balears. El balanç que ha fet públic l'IBE Salut. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Els afectats han patit lesions lleus a la còrnia. La majoria dels casos ha estat de persones estrangeres que no estaven informades.
Arriben més turistes a les illes, però fan estades més curtes.
Les xifres de l'INE mostren una caiguda de quasi el 2% en les pernoctacions hoteleres en el mes de juliol respecte de l'any passat. Les mateixes dades indiquen, però, que els clients dels hotels s'han incrementat un 1%.
El GOP denuncia davant la Fiscalia la contaminació per químics de la xarxa d'aigua de Son Saletes, a Sencelles.
L'entitat ecologista demana aclarir si la contaminació té relació amb els abocaments al torrent de Solleric d'una bugaderia industrial pròxima a Vinyali.
Dimarts comença la temporada de la llampuga.
S'allargarà fins al 31 de desembre. Enguany participaran 34 embarcacions i s'espera capturar fins a 150 quilos per barca i dia.
En clau estatal, Espanya insisteix davant del Marroc en rebutjar de manera contundent les seves aspiracions sobre Ceuta i Melilla.
És la resposta del Ministeri d'Afers Exteriors a les declaracions del ministre de Justícia marroquí, que ha insistit en que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic de l'estat nord-africà.
I tornant a les illes, Felanitx es converteix en una mostra d'art amb 52 punts expositius repartits pel municipi.
Coincideix amb la Revolta, tot un clàssic de l'estiu mallorquí. Avui actuaran els Emma Clan i Celtas Cortos.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Granada i Real Mallorca, si no hi ha res de nou, jugaran dilluns a les 9:30 al nou Los Cármenes. Malgrat els episodis sísmics que pateix Granada i poblacions colindants des del passat 14 d'agost, la Lliga de Futbol Professional ha comunicat a dos clubs que no hi ha canvi de plans i que es manté el dia i hora del partit.
Gràcies, Toni. Són les 8:04. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Ho hem avançat a la portada. I vist alguns veïnats que han patit un incendi es queixen que els bombers tarden mitja hora a arribar. El Consell d'Eivissa afirma que les esperes són molt menors i ho certifica més amb dades del GPS. En tot cas, la institució insular treballa en la creació de dos subparcs de bombers que ajudaria, en tot cas, a reduir el temps de resposta.
30 minutos que hemos llamado. Nadie viene. Nadie viene.
Aquest que escoltàvem era el clam d'un jove que veia com les flames amenaçaven casa seva fa 3 setmanes a Campalleu, al costat de l'aeroport d'Eivissa. Dijous, els veïnats de Punta Pinat, on va cremar el jardí d'un habitatge, també es queixaven que els bombers havien tardat a arribar, en aquest cas, al municipi de Sant Josep. És Pepe Sánchez, veïnat de Punta Pinat.
Bomberos que se podían haber venido un poco antes, porque gracias a Dios hemos parado, pero si no, si tenemos que esperar a los bomberos, ya te digo yo que arde el edificio entero.
Amb tot, el Consell d'Eivissa defensa que les intervencions només es van demorar 15 i 11 minuts en tots dos casos, dades monitorades per senyal GPS des de la primera cridada a l'U2, que no sempre és el primer que es fa.
D'altra banda, el Consell treballa en la creació de dos subparcs de bombers, un a Santa Eulària i l'altre a Sant Josep, que complementin l'únic que hi ha ara situat a Sant Rafel, al centre de l'illa. Un projecte que escurçaria el temps de resposta i faria duplicar la xifra d'efectius. José Antonio López és el cap de bombers d'Eivissa.
Prácticamente que habrá que duplicar la plantilla de bomberos para dotar a estos subparques y tener unas isocronas muchísimo más cortas, que no sean de 35 o 40 minutos, como ahora podemos llegar a tener.
Amb tot, caldrà esperar, diuen, 4 o 5 anys perquè el projecte de nous parcs de bombers encara està a l'inici. Santa Eulària està redactant el seu i, en canvi, Sant Josep encara no ha trobat un terreny idoni.
No ens movem de les Pitiuses perquè avui es troben en avís groc per fortes pluges, això sí, fins a les 11 del matí. Després s'espera que el temps s'estabilitzi tot l'arxipèlag, deixant enrere així dies de mal temps que han deixat a les Balears 109 incidents, principalment arbres caiguts, inundacions, incendis o despreniments. Val a dir que la majoria d'aquests incidents han estat causats pel vent, amb ratxes de fins a 120 km per hora, en aquest cas a Menorca.
Un dels incidents més greus es va produir a la costa de Sant Lluís, al Calfà. Una paret de marès d'un edifici abandonat va caure damunt d'un habitatge familiar. Just damunt l'habitació d'una nina, l'impacte va destrossar la teulada i els enderrocs varen caure a l'interior. Afortunadament, la menor només va patir ferides de poca gravetat. I a Cala Emporté, a Laió, la tempesta va arrabassar poc abans de la mitjanit diversos arbres de l'hotel Playa Azul, que van caure damunt alguns bungalows i van deixar atrapats a l'interior 12 clients.
Y empecé a dar vueltas por ahí con algunos compañeros del trabajo, a buscar gente, a sacarlos de los bungalows, a decirles que se fueran a la recepción del hotel.
A Mallorca, les zones més afectades varen ser Cala Millor i Sillot, a Manacor. El batle manacorí Miquel Oliver reconeix que els darrers anys s'estan molt alerta perquè el mal temps els afecta més que altres indrets per les característiques pròpies del terme municipal.
Tenim un municipi, primer de tot, molt estens, és el segon municipi més estens, però també la ballada és que tenim vorera de mà, també hi ha la part d'esport, de Javes, de Sillot i de la Morada. I després també tenim molt de municipi en zona rural.
Aquest estiu, les avaries del sistema elèctric han estat especialment freqüents a les Pitiuses. El darrer cas afectat a l'est de l'illa i ha estat causat per un llamp. De fet, el Consell de Formentera reclama a la companyia elèctrica actuacions urgents davant els reiterats talls de llum.
En total, són 370 els abonats que quedaren a les fosques a la zona de Cala Saona. Aquesta avaria arriba després d'una fallida que va deixar sense llum centenars d'abonats del nord d'Eivissa. Aquest estiu també hi ha hagut incidents importants que han afectat àmplies zones de l'illa i amb una freqüència que no és l'habitual. Pels empresaris la situació és greu i els causa pèrdues, diuen. Alfonso Rojo, president de petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera.
No puede haber alguna pequeña incidencia de que algún equipo al subir otra vez la luz pueda sucumbir, pero bueno, digamos a decir que ese sería el mal menor. El problema lo hemos tenido cuando compañeros de San Antonio han estado toda una tarde en plena temporada turística sin luz, pues supermercados tienen que cerrar, los restaurantes no pueden dar el servicio. Ayer nos pasó en San Miguel y bueno, entonces es para las empresas es un problema importantísimo.
Rojo diu que s'estén la idea que la infraestructura de les Pitiuses no ret, encara que Endesa no esclareix què passa i parla d'incidents puntuals. Davant aquesta acumulació d'incidents, el Consell d'Eivissa ha demanat una reunió, encara sense data, per tal de rebre explicacions sobre les mesures que adoptarà la distribuïdora d'electricitat. També els empresaris hi volen estar presents.
I més estrictament en clau de successos, detingut un empresari acusat d'imposar condicions laborals abusives a 3 dels seus empleats. Se li atribueix un presumpte delicte contra els drets dels treballadors.
Aquestes 3 persones residien de manera irregular a Mallorca i l'empresari les obligava a acceptar condicions laborals abusives, com per exemple jornades de 12 hores per sous inferiors als 1.000 euros i sense dret a vacances. L'any passat ja va ser condemnat per tenir un altre treballador amb aquestes mateixes males condicions. Va pagar una multa de 10.000 euros. Ara l'han tornat a plegar amb tres treballadors sense contracte a dos dels seus restaurants.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home de 44 anys que duia dins el seu vehicle objectes robats per un valor de 120.000 euros. Els agents van observar una actitud sospitosa en el conductor d'un turisme durant un control de trànsit rutinari.
Varen aturar-lo i després d'inspeccionar el vehicle hi trobaren quatre caixes de grans dimensions que contenien diverses peces de roba, maletes i bosses de marques exclusives que sumaven un valor de 120.000 euros. Algunes corresponien al robatori en força d'un domicili i altres s'investiga si responen a altres fets delictius i si es poden identificar els legítims propietaris.
La Policia Nacional ha detingut a Palma una padrina per haver deixat el seu net tot sol a casa. Els fets varen passar la matinada de diumenge, d'haver és la una de la nit, quan els veïns varen alertar el 091 en veure el menor demanant ajuda des del balcó d'un quart pis. Segons els testimonis, el nin ja havia estat trobat a les 11 de la nit cridant pel replà de l'escala.
La padrina va tornar en aquell moment, però poc després va tornar a partir, mentre la policia intervenia, la dona va aparèixer assegurant que només havia sortit 10 minuts a comprar, una versió que els veïnats varen desmentir. Finalment, un familiar es va fer càrrec del menor, ja que la mare estava fent feina i la padrina va quedar detinguda per un delicte d'abandonament de menor.
Vuit i onze minuts, set persones han patit danys oculars per mort de l'eclipsi a les Balears, segons dades de l'IBE Salut. Els afectats han patit lesions lleus, en concret lesions a la còrnia, després d'haver mirat directament el sol durant sense ulleres homologades. No s'ha diagnosticat cap cas, això sí, de despreniment de retina, que és la lesió que més preocupava els experts, ja que pot ser irreversible. La majoria dels casos han estat de persones estrangeres, que no n'estaven informades.
Des del dia de l'eclipsi, el 12 d'agost, i fins aquest dimarts s'han atès 28 pacients en urgència oftalmològica per l'eclipsi. D'aquests pacients, només 7 han presentat lesions oculars lleus. N'hi ha hagut 21 que no han tingut cap lesió, sinó que sospitaven que podrien haver-ne tingut alguna durant el fenomen. Alguns han estat menors que han acudit acompanyats dels pares preocupats de possibles lesions per no haver utilitzat bé les ulleres.
Els oftalmòlegs celebren que ningú hagi patit cap retinopatia, una lesió greu que pot ser irreversible, ja que els seus efectes es manifesten entre 3 i 4 dies després de mirar directament el sol. Per tant, a hores d'ara no hi ha perill que algú hagi patit aquesta lesió durant l'eclipsi.
Les patologies registrades han estat casos de queratitis, una inflamació a la còrnia que es cura unes hores després de patir-la. Ho ha explicat Anna Cardona, que és cap d'oftalmologia de Son Espases en declaracions a IB3 Ràdio.
La queratitis és com una cremada de la superfície ocular. El mateix que te pot passar si mires, si estàs soldant sense ulleres de protecció, o això és algo que habitualment en 12-24 hores se resol, molesta perquè els ulls te piquen i te llagrimegen, però no té cap repercussió funcional habitualment per sol i se recupera sense seqüela.
Entre els afectats n'hi ha hagut 6 a Mallorca i una a Eivissa, segons s'ha explicat a la consulta. Havien mirat directament al sol durant uns moments sense ulleres.
Els pacients que jo he vist, almenys el que m'han explicat és que la millorina ha estat un moment mirat en el sol o que no havien un parell, per exemple, d'estrangers que no tenien informació.
La cap d'oftalmologia de Son Espases ha assegurat que el moment de l'eclipsi amb el sol baix ha estat clau per evitar lesions greus, ja que quan es en aquesta posició crema manco. A més, la informació sobre les precaucions que s'havien de prendre també ha estat, diu, determinant per tenir una xifra d'afectats baixa.
Primer de tot, informació, que jo crec que la gent estava molt conscienciada i la gent aquí estava molt informada, i després que ha estat un eclipse, que sort que era aquest eclipse, doncs també ens ajudava que no fos tan greu, l'incidència no fos tan gran.
Per cert, la Guàrdia Civil de Trànsit va detectar 200 conductors que van donar positiu en alcohol o drogues la setmana passada, més de 3.800 controls a les Balears, coincidint en diverses festes populars i aquest fenomen, l'eclipsi, que va ser dia 12 d'agost.
Trànsit va obrir 9 atestats per delictes contra la seguretat viària. Aquests dispositius varen tenir com a objectiu reforçar la seguretat viària per prevenir conductes de risc al volant i afavorir una mobilitat segura durant unes jornades caracteritzades per una elevada afluència de vehicles i un increment notable en els desplaçaments.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En clau laboral, els treballadors de la residència de gent gran d'Homus Vi es queixen de la manca de personal i la sobrecàrrega de feina a la qual han de fer front.
Mig centenar de persones entre treballadors i residents es van concentrar ahir a les portes de la residència, adverteixen que la manca de personal dificulta la feina del dia a dia, cosa que repercuteix, asseguren, tant en els treballadors com en l'atenció que reben els residents, 230 en aquests moments. David Bonet, responsable de dependència de la UGT.
Bueno, desde hace ya un par de meses estamos intentando negociar con la empresa porque, bueno, el año pasado ya había carencia de personal y ahora estamos en una situación bastante grave, ¿vale? En esta residencia, al ser una residencia con muchos más residentes, pues se ve claramente una necesidad de más personal. Y no ha habido manera de conseguirlo tras varias reuniones, intentando negociar.
La plantilla actual és de 140 treballadors, però resulta insuficient. L'empresa adueix que no troba personal i els sindicats demanen una negociació real.
Porque al final el residente lo que se encuentra pues es con llegadas tardes, a las citas que tienen que hacer, situaciones a lo mejor un poco complicadas en higiene, al final, bueno, quejas también de los familiares. Entonces, al final das una situación de errores, al final, ¿no? Pero por esa carga excesiva de trabajo.
Divendres que ve està prevista una altra concentració en aquest mateix centre d'atenció a les persones dependents.
I qui reforçarà les seves plantilles són els hospitals de Son Llàtzer i Joan Marc. Serà amb la incorporació immediata de 63 professionals. Són tècnics d'infermeria, infermeres i saladors. El sindicat de tècnics d'infermeria, SAE, celebra aquesta mesura, però reclama més reforços d'urgències a aquests dos hospitals.
El sindicat afirma que els professionals d'urgències viuen en un escenari de sobreocupació permanent. Per això el sindicat exigeix a la gerència i a l'IB Salut la creació de més places estructurals per posar fi a aquesta pressió assistencial.
Per contra, el PSIP denuncia que les llistes d'espera sanitàries creixen un 20% en un any i ja afecten 112.000 pacients. Acusen la Conselleria de Salut de mala gestió i alerta que la situació és especialment preocupant a Son Espases, argumentant que més de 17.000 pacients estan esperant una intervenció quirúrgica i 3.000 d'ells fa 6 mesos o més que fan cua per entrar a quiròfan. Més coses. Les darreres xifres turístiques mostren que arriben més turistes, però fan estades més curtes. Les Balears han rebut més viatgers al juliol, però les nits hoteleres han caigut prop d'un 2%. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag pateix aquesta davallada en les estades totals, amb 10,7 milions de pernotacions, tot i haver rebut un volum més alt de visitants. En concret, els hotels de les illes varen allotjar més de 2 milions de viatgers, que és gairebé un 1% més que l'any passat.
D'aquesta total, la gran majoria varen ser visitants estrangers, 1,84 milions, mentre que el turisme residencial espanyol es va quedar amb poc més de 204.000 viatgers. Aquesta tendència es repeteix en les pernoctacions. Els turistes internacionals varen sumar més de 10.000 estades enfront de les prop de 768.000 del mercat nacional. Malgrat la retallada en la durada de les vacacions, les Balears es mantenen com la destinació preferida absoluta de tot l'estat per al turisme estranger, captant el 33,4% del total del mercat internacional.
I per reivindicar els espais de la ciutat de Palma per als residents i manifestar-se contra la massificació turística, els sopars a la Llesca convidaran els veïnats a fer una passejada pel Born i acabaran així la temporada d'aquest estiu.
Ironitzen els organitzadors que temps enrere a Palma hi havia un passeig que era més que això. Allà els ciutadans, recorden, festejaven voltant d'alta baix. A més, era una zona de passeig familiar i també hi havia estat un indret de reunió de molts joves de ciutat. Actualment, denuncien, s'ha convertit en una zona coberta de terrasses, 130 metres quadrats destinats a clients amb un alt poder adquisitiu, informen, molt per sobre de la mitjana dels habitants de l'illa. Per això, l'associació que organitza Brunzit anima els palmesans a convidar els seus familiars i amistats a passejar passejar amb ells en aquest espai. Serà dimecres que ve el passeig del Bon de Palma.
D'altra banda, l'activista Madó Farta proposa ara crear una cadena humana que uneixi la plaça d'Espanya de Palma amb el Consolat de Mar. La iniciativa està convocada dissabte que ve, dia 29, a partir de les 7 del capvespre.
L'objectiu de la proposta és enllaçar de manera ininterrompuda la plaça d'Espanya amb la seu del govern, el Consolat de Mar. Per aconseguir-ho, s'anima els assistents a dur la seva pròpia cadira i baixar al carrer amb llibres, pancartes, jocs de taula o ganxet. El recorregut previst passarà per punts clau del centre de Palma, com el carrer de Sant Miquel, la plaça Major, la plaça de Quart, el carrer Conquistador i el passeig de Sagrera, fins a arribar a la Llotja.
I en ple debat sobre la massificació turística, el president i CEO de Melia Hotels, Gabriel Escarré, aposta per desenvolupar entre tots el model de turisme que es vol aconseguir per als pròxims anys a les illes. Reconeix que en els darrers 20 anys les places hoteleres han augmentat un 4,5%, mentre que el lloguer turístic ho ha fet de manera descontrolada, diu.
Escarré també destaca que s'ha avançat molt en la lluita contra comportaments com l'anomenat balcònic i també l'incivisme, fins al punt que ja no es parla de turisme d'excessos, però que no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de continuar lluitant contra qualsevol conducta inapropiada. Tot això enmig de les dues manifestacions que s'han celebrat a Mallorca en contra de la saturació turística.
Al final lo que buscamos es un turismo que sea lo más respetuoso posible, que aporte valor y que alargue la temporada. Está claro que en julio y en agosto ya la presión de carga de nuestras islas probablemente esté cerca del límite, pero necesitamos que esa industria siga funcionando los otros meses.
L'associació Arrels Marines ha convocat demà veïnats i residents al Port de Pollença a participar en la jornada lúdica.
L'objectiu d'aquesta jornada, d'aquest acte, és reclamar la recuperació del litoral pollencí, la implicació de les institucions per revertir l'estat de les aigües, com diu el portaveu de l'entitat Josep Vives, per poder nedar a un moll. Aquest és el motiu de la manifestació reivindicativa.
La reivindicació és clara, que volen tornar a nedar a un moll. Des de massa temps han normalitzat que els veïnats i les veïnades del Port de Pollença anem a nedar a Sant Vicenç o a Formentor per la situació que trobem just aquí darrere.
El portaveu d'Arrels Marines es refereix concretament als fons marins plens de restes d'embarcacions, fondatges il·legals, vessaments d'aigües residuals i poc control, assenyala, de l'activitat turística. Principalment el que reclama és un pla director de clavegueram per deixar de contaminar la mar.
Se té clar, les solucions se tenen clares, ja no només des d'Arrels Marines, sinó de moltes altres organitzacions ja s'ha establert quines són les solucions per tal de revertir i recuperar una badia dins una badia.
Arrels Marines reivindica que fa anys que fa feina en benefici del medi ambient i l'entorn marí sense rebre el suport de les administracions competents.
I sobretot és per aquesta inactivitat política. És a dir, hem vist passar ja partits d'un color i de l'altre i la problemàtica és igual. Uns a lo millor tenen més productivitat, però productivitat damunt un paper.
El moll de Pollença es planteja la mobilització de diumenge com una diada reivindicativa, però també lúdica, durant la qual entre les 10 i les 12 del migdia es podran fer activitats infantils i tallers mediambientals.
I el GOP denuncia davant la Fiscalia la contaminació per químics de la xarxa d'aigua de Son Saletes, a Sencelles. L'entitat ecologista demana aclarir si la contaminació té relació amb els abocaments al torrent de Solleric d'una bugaderia industrial pròxima a Viniali.
El GOP demana que s'investiguin aquests fets, que el passat mes de juliol obligaren l'Ajuntament Senceller a declarar l'aigua no apta per al consum humà després de detectar-hi nivells de químics superiors als permesos per sanitat, salubritat pública. Des de llavors, els veïnats afectats no poden fer servir l'aigua del grifó ni per beure, ni per cuinar, ni per rentar els aliments. El GOP assenyala més que no es tracta d'un cas aïllat i documenta queixes i denúncies des de l'any 2001.
8 i 23 minuts, fem una petita pausa i anem tot d'una amb la informació estatal i internacional.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi.
Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls.
Espanya insisteix davant del Marroc en rebutjar de manera contundent les seves aspiracions sobre Ceuta i Melilla.
El Ministeri d'Afers Exteriors ha respost a darrera hora d'aquest divendres les declaracions del ministre de Justícia marroquí, que ha insistit, al seu torn, en que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic de l'estat nord-africà. Per això, en una entrevista, la televisió pública ha reclamat aquest càrrec crear un mecanisme de diàleg amb Espanya per abordar-ne el futur.
Tot això el dia que el govern de Pedro Sánchez ha decidit que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sigui l'encarregat de coordinar l'acció de l'executiu a Ceuta després de l'entrada massiva de persones migrants del 30 de juliol.
També la mateixa jornada en què s'ha hagut de tornar a desallotjar la platja del Trampolín, on havien tornat a anar a parar part dels nouvinguts, i en què s'ha donat, per cert, sepultura a 18 de les 82 persones migrants mortes el dia de l'entrada massiva des del Marroc.
Mentrestant, en la plana del debat polític, el principal partit de l'oposició, el Partit Popular, se centra en la compareixença la setmana que ve al Congrés de 8 ministres. Carmen Funes és portaveu del PP.
De si el gobierno sabía que esta situación se podía llegar a dar, si el CNI alertó de que esta situación se podía llegar a vivir y qué es lo que hicieron, o lo que es peor, qué es lo que no hicieron para que el 30 y el 31 de julio cruzasen la frontera más de 80.000 personas.
A tot això, Oriol Junqueras, líder d'un dels aliats de l'executiu que formen PSOE i Sumar, Esquerra Republicana, demana alçada de mires.
Que davant d'un drama humà, el més urgent és que el drama s'aturi. És a dir, el fet de que mori gent i que això sembli irrellevant i de que hi hagi partits polítics que prefereixin tirar-se els pats pel cap en lloc de parlar de la catàstrofe humana que representa la mort de dotzenes i dotzenes de persones o l'abandonament de centenars de persones i de menors, etcètera, etcètera, també és un escàndol des de tots els punts de vista.
Canviant de tema, l'incendi de Segorbe a Castelló ha cremat 423 hectàrees i deixa més de 500 persones evacuades després que el canvi de vent hagi incrementat el risc per a la població.
En canvi, a les Urdes, a Càceres, els veïnats desallotjats han pogut tornar ja a casa seva, donat que el foc ja ha quedat estabilitzat. També l'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, continua estabilitzat.
I a Granada s'ha acabat de reforçar els blocs desallotjats dimarts passat pels arrestres de trèmols, i ara s'espera que els tècnics municipals ho supervisin per permetre la tornada de 600 veïnats.
Mentrestant, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat encara aquest divendres una quinzena de terratrèmols a la zona, tot i que la majoria imperceptibles.
En clau internacional, fracàs en les negociacions als Estats Units amb Canadà, i entraran en vigor els arancels nord-americans del 50% sobre 20.000 milions de dòlars en productes canadencs.
Això després que l'executiu canadenc hagi rebutjat una entesa per considerar el plantejat desfavorable pels seus interessos.
A Suècia, un atac amb espasa a un institut al centre del país deixa un mort i tres ferits, dos d'ells greus.
La policia ha detingut l'atacant de 18 anys i exalumne de l'escola, segons els mitjans de comunicació suecs.
I a Ucraïna, 15 persones han mort i 130 han resultat ferides en un atac rus amb drons contra un centre comercial.
Entre els ferits hi ha 6 infants, un en estat greu. Segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, l'atac s'ha produït en dues onades. La segona ha arribat mitja hora després del primer, quan els equips d'emergència ja treballaven a la zona i ha afectat així els serveis de salvament.
Un darrer punt, 7 de cada 10 infants menors de 2 anys pateixen inseguretat alimentària greu a la Franja de Gaza, segons l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina.
Assenyala que més del 70% dels infants no reben una alimentació regular. Les organitzacions internacionals adverteixen que la manca de nutrients essencials durant els primers anys de vida pot provocar danys irreversibles en el desenvolupament físic i cognitiu dels infants.
Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El Consell d'Eivissa treballa en la creació de dos nous parcs de bombers, tot i que encara caldrà esperar 4 o 5 anys.
En el darrer mes s'han fet públiques diverses queixes de veïnats lamentant que els bombers han tardat massa en arribar a alguns incendis.
Finalment, han estat 7 les persones que han patit danys oculars per mort de l'eclipsi a les Balears. És el balanç que ha fet públic l'IBE Salut.
Els afectats han patit lesions lleus de còrnia. La majoria dels casos han estat de persones estrangeres que no n'estaven informades.
Arriben més turistes a les illes, però fan estades més curtes.
Les xifres de l'INE mostren una caiguda de quasi el 2% en les pernoctacions hoteleres en el mes de juliol respecte de l'any passat, i les mateixes dades indiquen que els clients dels hotels s'han incrementat un 1%.
El GOP denuncia davant la Fiscalia la contaminació per químics de la xarxa d'aigua de Son Saletes a Sencelles.
L'entitat ecologista demana aclarir si la contaminació té relació amb els abocaments d'una bugaderia industrial pròxima a Vinyali en aquest torrent.
Dimarts comença la temporada de la llampuga.
S'allargarà fins al 31 de desembre enguany i participaran 34 embarcacions i s'espera capturar fins a 150 quilos per barca i dia.
En clau estatal, Espanya insisteix davant del Marroc en rebutjar de manera contundent les seves aspiracions sobre Ceuta i Melilla.
És la resposta del Ministeri d'Afers Exteriors a les declaracions del ministre de Justícia marroquí, que ha insistit en que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic de l'estat nord-africà.
Tornant a les illes, Felanitx es converteix en una mostra d'art amb 52 punts expositius repartits pel municipi.
Coincideix amb la Revel·la, tot un clàssic de l'estiu mallorquí. Avui actuaran els Emma Clan i Cel i Celtas Cortos.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Repassat els titulars, repassant també quines són les notícies que encapçalen avui les portades dels diaris i avui començam amb els digitals de Formentera.
El Formentera avui titula que gent per Formentera demana explicacions i actuacions urgents davant els reiterats talls de llum a l'illa. I Radio Illa es fa ressò de les conseqüències del llamp caigut en la darrera tempesta que va deixar sense llum, diu 370 clients, a més d'interrompre les emissions mateixes de l'emissora per la freqüència modulada.
De la resta de les pitiuses, tant el periòdico d'Eivissa Formentera com el diari d'Eivissa, el tema d'obertura segueix el fil de la polèmica per la utilització de la pedrera de Sant Antoni per la celebració d'una festa privada.
Concretament, per l'habilitació d'un gran safareig artificial pel consum d'aigua que va suposar. L'edició de premsa ibèrica mostra així una fotografia del muntatge amb cocodril de bromes inclòs dins l'aigua i el títol "Un llac digne d'un faró, la vista aèria de l'estany", que se'ns ofereix en pàgines interiors, en mostra les dimensions. Va ser l'element central de l'escenografia.
A la publicació del grup Serra, al respecte d'aquesta qüestió de la pedrera, s'obri amb una entrevista al batle pormanyí Marcos Serra. Diu textualment: "Ningú pot celebrar el seu aniversari a la pedrera per 199 euros.
Es refereix al preu públic que va pagar l'organitzadora de l'esdeveniment per l'ús d'aquest espai, que amb tot recalca l'alcalde si va rebre autorització no va ser per complir amb el pagament, sinó per l'interès públic que se'n derivàs de la festa, una donació de 40.000 euros a Càritas i una altra de 10.000 al Motoclub de Formentera.
A la primera pàgina del periòdico veiem retratat Modu, que se'ns diu és un senegalès sense papers de 40 anys. Està davant l'edifici de Punta Pinat, Sant Josep, que va cremar dijous i on ell va intentar apagar les flames. Diu: "Ho vaig fer de cor. L'inesperat heroi de l'incendi", diuen paraules d'aquest diari.
I al diari d'Eivissa, llegint també en titulats secundaris, que només, i aquest és un qualificatiu que fa la publicació, s'aixecaren 18 actes per a més de 4.800 vaixells fondejats sobre Posidònia el 2025 i d'una d'altra banda. que el sindicat d'infermer Tsatse denuncia esperes de fins a 12 hores a urgències de Can Misses.
Posant-lo ja ara a Menorca, on es diari ens mostra en portada unes esfereïdores fotografies dels danys causats a la mà, Binissafulla, i a terra, al Calfà i Cal Emporter, pel temporal i tempestes de la matinada de divendres. El títol d'aquesta obertura, pràcticament de pàgina completa, és Estiu de temps extrem, i els subtítols, els bombers van atendre 70 incidents amb arbres arrencats, cotxes aixafats, mobiliari destrossat i vaixells embarrancats. La mà a 32 graus aviva la virulència d'un fenomen que té el risc de repetir-se.
Per cert, que en titular secundari de Cultura s'informa al Menorca que els danys causats pel vent han obligat a cancel·lar el festival musical Ucalari amb seu a Mahó. També de segona notícia de portada, llegim que els hotels menorquins frenen la pujada de preus i milloren l'ocupació amb el 86% de les places reservades en tancar el juliol.
En els diaris de fora de les illes, el protagonisme informatiu continua sent de la situació Ceuta. El Mundo titula El govern incapaç de manejar els 6.500, entenem que es refereix a les persones que hi entraren sense passar per la frontera, que encara vaguen per Ceuta.
El País. El govern prepara un pla d'ajudes per revitalitzar Ceuta. Diu que l'executiu de Pedro Sánchez planteja rebaixes fiscals, ajudes directes i mesures pel turisme. Per cert, que la foto del diari de Prisa és del funeral musulmà ahir en territori ceutí de 18 de les 82 persones mortes en la travessa de Marroc a Espanya.
L'ABC diu caos a Ceuta per la improvisació en la reagrupació d'immigrants. Es refereix al retorn de part d'aquestes persones a la platja desallotjada del Trampolín.
I finalment, La Vanguardia de Barcelona, pel mateix motiu, el govern no aconsegueix prendre el control de l'allau migratòria a Ceuta.
Són les 8:36, això és el que diuen les portades dels diaris. Arriben ara els esports.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a IBETA Ràdio. Granada i Real Mallorca a la FIES veuran les cares al nou Los Cármenes. Serà dilluns que ve, quan el partit programat a les 9:30 del vespre es posi en marxa. Malgrat els episodis sísmics que pateix Granada i poblacions colindants des del passat 14 d'agost, la Lliga ha comunicat als dos clubs que no hi ha canvi de plans. És a dir, dilluns hi haurà un partit. Un partit on a bon segur tindrà minuts el fins ara darrer fitxatge del conjunt vermell, Adrià Lisso. L'aragonès va debutar la passada temporada primer amb el Getafe, on va arribar cedit del Real Saragossa. Un debut de la mà del sempre exigent José Bordalás. Una experiència que mai oblidarà Lisso, ja que es pot dir que va entrar al Getafe per la porta grossa.
A ver, sí que es verdad que es difícil porque ni yo ni nadie ni de mi familia ni de los alrededores se lo esperaba. Las cosas como son, y verte debutar en primera, marcar gol, verte al siguiente partido, marcar un doblete en el Sánchez Pizjuán ganando, que tú dices, a ver, sí que es verdad que fue todo muy rápido, porque después ya fue la llamada con la selección, el Mundial Sub-20, y como que ya la ola se fue bueno, disminuye, porque no te vas a aguantar toda la temporada marcando dos goles cada partido.
Per altra banda, hi ha un nom propi que és actualitat a les darreres hores i tal vegada durant aquest cap de setmana. Ens referim a Adam Buxa, costarrunjac, tècnic de l'Udinese, club propietari dels drets esportius d'aquest futbolista que és internacional amb la selecció de Polònia, va dir ahir en roda de premsa que el davanter ja va abandonar l'equip i que el seu fitxatge pel Mallorca és qüestió de temps. Com no pot ser d'altra forma, el club vermell no ha dit res al respecte. Caldrà esperar el que passa amb un Buxa que té 30 anys, fa 1,91 m d'alçada i que és l'habitual suplent a la selecció de Polònia del ja exdavanter del Barça, Robert Lewandowski. De la segona jornada, ell va arrencar, parlant de segona divisió, lògicament, amb el Córdoba-Girona, que va acabar amb el marcador de Córdoba 2, Girona 1. sentim aquí Álvarez, tenit d'un Girona que ha arrencat amb mal peu la competició.
Sincerament, crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor el partit. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. No depèn exclusivament del club, sinó de com està muntat això i no és la millor situació. Però bueno, jo crec que, independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor amb això.
Per avui, 4 partits més, a les 5, Oviedo-Leganés, a les 7, Albacete, Real Sociedad i Ceuta-Les Palmes, i a les 9 del vespre, 9 i mitja, perdó, l'Aldense-Cádiz. I en aquest sentit, cal escoltar el tècnic del Ceuta, José Juan Romero. Ell i els seus jugadors ho estan passant força malament davant la situació que s'està visquent a la localitat nord-africana. El sentim.
És humanitat. Y yo, desgraciadamente, me estoy dando cuenta que hay muy poca. Que hay muy poca. Y estoy muy decepcionado con mi país, con todo.
Dilluns a les 7 i mitja torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem
d'Esports en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
Més futbol. Avui dissabte a les 11, l'UD vol tancar el seu cicle de preparació, doncs, imbatut, com està fins ara. Juga a Can Misses, el 6è, i darrer compromís de temporada davant el Mallorca B, equip que actualment prepara l'extècnic, curiosament, de l'UD, a la passada campanya, Pep Lluís Martí. 8 dies després arrencarà la Lliga amb l'Antequera, com a primer rival al recinte esportiu eivissenc. De la segona federació cal dir que també ha hagut partida de preparació per part de l'Atlètic Balears, que va viatjar ahir de matí cap a Madrid, va jugar cap vespre contra el Real Madrid Castella C, és a dir, el segon filial del Real Madrid, a Valdebebas, amb triomf de l'Atleti Balears per 0-2, amb gols de Pablo Hernández i Axel Bejarano a la primera part. Un triomf que ho valora d'aquesta forma el seu tècnic, Òscar Troya.
Hemos hecho, yo creo que, muy buen partido, con mucha energía, hemos sabido tener el balón, hemos sabido sufrir sin balón, hemos tenido efectividad, creo que podíamos haber marcado un gol más, puerta cero, y no solo puerta cero, sino que las sensaciones de no peligro en nuestra portería, pues con el trabajo colectivo han sido muy buenas. Entonces me marcho muy contento con la actuación individual y colectiva del equipo y estamos en el camino.
I per avui migdia, a les 12, segon i darrer partit de pretemporada Terres Madrenyes per part de l'Atlètic Balears, que jugarà al mític camp madrileny del Mata Pinyonera davant el Sant Sebastià de los Reyes. L'Illes Balears Batma Futsal va guanyar ahir davant el Parrulo a la primera semifinal del torneig amistós internacional Portus Apostoli per 2-3. En un partit on l'encert ofensiu del mallorquins, per una banda, i les intervencions de Denis Cavalcanti per altra, van ser decisives de cara al marcador final. Això sí, Antonio Vadillo, entrenador del Palma, no es va amagar. No es va amagar, volen dir. Es va mostrar molt enfadat pels gols encaixats ahir pel seu equip.
Creo que los dos goles vienen encajados de situaciones muy, muy evitables por nuestra parte y eso me enfada mucho, ¿no? El primer gol viene de una expulsión innecesaria, de una segunda amarilla, de no haber leído bien la situación del partido, y después la segunda parte, pues el gol encajado también es de risa, ¿no? Por lo cual son dos situaciones que un equipo como nosotros, pues la verdad que tenemos que saber manejar y a la vuelta a la esquina tenemos una competición importante.
Parlant de ciclisme, avui comença la Vuelta a Espanya i ho farà en 184 participants que hauran de pujar un total de 51 cims al llarg dels 21 dies que dura aquesta ronda i amb un favorit molt destacat per sobre la resta, l'eslové Tage Pogacar, al que només li falta sumar la Vuelta al seu espectacular historial de triomfs. La Vuelta arranca a Mònaco amb una contrarrellotge individual de 9,4 quilòmetres de llargària. De la ronda espanyola parlen Mikel Landa i Pello Bilbao.
Bueno, llego con muchas dudas. No falta de seguridad, pero bueno, sigue sabiendo cuáles son mis limitaciones, ¿no? Un año complicado, con una lesión que no consigo recuperar, pero bueno, estamos aquí en las salidas, espero poder mejorar la condición y que no me dé más guerra la cadera. Vengo con la ilusión de meterme en escapadas y intentar pelear una etapa.
Sí, va a ser el último año y bueno, quiero vivir estas emociones por última vez. Estirar, aprovechar cada día, cada etapa y dejar lo máximo que pueda en este grupo, ¿no?
Una volta que compta la presència un any més d'Enric Mas, que cercarà el seu cinquè podi a la ronda espanyola. I això sí, amb moltes ganes de demostrar que encara pot donar molt de sí.
Me ha costado salir de dojo, pero entrenando ya vamos mejor. Ya las sensaciones son diferentes a principio de año, así que bien. El objetivo es ir día a día.
També cal escoltar un més que ambiciós Richard Carapaz, campió olímpic i guanyador del Giro a l'any 2019. L'equatorià li vol plantar cara al darrer guanyador del Tour. Difícil, però tal vegada no impossible.
No, yo creo que al final tengo las piernas, no he recuperado bien después del Tour y al final estoy muy, muy, muy motivado, ¿no?, con esto y quiero hacerlo bien. Sí, bueno, no, yo creo que aspirar al rojo, ¿no? A ver si podemos tomar la malla o así algunos días y bueno, al final el podio va a ser también bonito, ¿no? Yo creo que son objetivos claros, bonitos y bueno, ¿no? Sabemos que hay rivales fuertes a vencer, pero bueno, yo creo que lo importante, tengo las piernas y voy a intentarlo.
I tancam amb bàsquet, ja que la selecció espanyola va superar ahir a Nigèria per 83-58 al pavelló Santiago Martí de Tenerife en el segon amistós de preparació de cara al Mundial del pròxim mes de setembre a Berlín, Alemanya. La mallorquina Elena Pollo va sumar 11 punts i va ser de les més destacades del combinat de Miguel Méndez, mentre la capitana Alba Torres en va fer 5. Amb aquest apunt el deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
I 48 minuts, seguim a l'informatiu matí cap de setmana. La tomàtiga de Ramallet passa per un mal any de producció. Les altes temperatures han afectat la planta i el fruit i en algunes explotacions s'ha perdut entre el 30 i el 50% del producte. La família Munà fa 100 anys que planta la mateixa varietat de tomàtiga de Ramallet, és coneguda. Enguany només obtindran un 50% de la producció per mort de les altes temperatures. És el cinquè any que perden part de la producció. Francesc Munà, enginyer agrònom de Camp Munà.
És una domàtica que ja feia esprader, després mon pare i ara seguim fent, i aquesta falta de producció, diríem que és degut en el canvi que ha hagut aquests darrers anys, les altes temperatures durant molt de temps, i especialment en guany, que les nits tampoc han refredat gens, i feia que la planta no recuperés.
El resultat és una tomàtiga petita i de color groguenc, com taques per l'efecte del sol.
Ha afectat molt en el fruit, molt de fruit cremat del sol, i i la producció no és òptima.
La baixa producció s'uneix a l'arribada de tomàtiques híbrides que venen de la península i que també n'afecten la banda.
No és el sal, però afecta igual o més que el sal. I és això, que tomàtica híbrida no pot competir perquè te fa molta més producció, poden tenir un preu econòmicament més ajustat a la societat i fa que una tomàtica tradicional no puguis competir en preu en el mercat.
La pèrdua de producció perjudica molts agricultors. Agromart ha explicat a TV3 Notícies que han perdut el 30% de la producció de les tomàtiques de Ramallet primerenques i el 80% de les tardanes, ja que la flor no ha quallat per les temperatures tan altes que hi ha hagut el juliol i l'agost. I ja ho diu la dita popular, temps de llamps, temps de llampuga, i a partir de dimecres, dia 26, aquest peix tornarà a les peixateries de les illes. La campanya de pesca començarà un dia abans, dimarts 25 d'agost, i s'allargarà fins al 31 de desembre. Una trentena d'embarcacions participaran en la temporada amb una previsió de captures de fins a 150 quilos per barc i dia. Es tracta d'una de les campanyes més rellevants per a la pesca artesanal de Mallorca, tant per la tradició que l'envolta com pel pes econòmic que té per al sector. Enguany ja hi participaran 34 embarcacions de les 10 confraries de pescadors de les illes que ja tenen assignades, mitjançant sorteig, les diferents zones de captura. Xisco Bonin és el president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Illes.
Qualsevol barca d'Armenos, i tenim unes 200 i algo, poden pescar, si s'apunten i van a un sorteo, poden pescar sa llampuga. Clar, no tothom té llampuguera, no tothom li agrada pescar caça i empuga, i a més has de tenir en compte que és una pesca quasi molt específica de Mallorca. A Eivissa i Formentera no se pesca, i a Menorca tampoc se pesca. Quasi, bueno, tot, la totalitat dels quilos que s'agafen aquí a Mallorca.
La pesca de la llampuga ha experimentat una gran variabilitat en les captures, però també una revalorització del producte. A finals dels 90 i principis dels 2000 era habitual superar les 120 tones amb preus entorn dels 3 euros per quilo. En els darrers anys, les captures han estat generalment més baixes, però els preus han augmentat fins a arribar al màxim de 7,90 euros per quilo al 2021. Un fet que ha permès mantenir el valor econòmic de la campanya. Enguany, la primera llampuga arribarà, com dèiem, dimecres als punts de venda, amb un preu inicial que es podria situar entre els 5 i els 7 euros per quilo. Aquest preu, però, anirà variant al llarg de la temporada en funció de l'oferta i la demanda, com també del volum de captures de cada jornada. Les expectatives són bones si el sector confia arribar a les 120 tones, segons explica Xisco Bonin.
És un peix de pas i és una passada de peix. És un peix de pas. Si coincideix que les corrents, les temperatures de Mallorca pues són bones, pues serà una bona temporada. Estem agafant entre 90 tonelades i 120 tonelades de promig un any en l'altre.
La pesca de la llampuga és un art tradicional especialment arrelat a Mallorca, amb Cala Ratjada i Alcudi entre els ports que habitualment concentren més captures. I a Cala Ratjada la temporada té també un important repercussió econòmica i gastronòmica. El segon cap de setmana d'octubre, el Moll de Pescadors acull la tradicional Fira de la Llampuga, que converteix aquest peix en protagonista i atreu nombrosos visitants. El president de la Confraria de Pescadors de Cala Ratjada, Miquel Àngel Mercant, es mostra expectant davant l'inici de la campanya i destaca l'impacte econòmic que genera el municipi.
Se va fer una molt bona feina fa molts anys de posar un cupo de pesca, 150 quilos, i saber que això, fer això, el que fa és que els pescadors no han de matar tant de peix, dues menys feina, diguéssim, també, i el rendiment econòmic és més alt. És una pesca que tothom espera que arribi, perquè a més encara és la temporada de bon temps, i és una bona feina, no és tan pesada com altres que se fan durant anys, i el tot és que surten està molt ben remunerat, la veritat.
I abans d'anar amb la cultura, un darrer punt. Sa Pobla serà un dels primers municipis de Mallorca a disposar d'un pla municipal de refugis climàtics. Serà gràcies a una subvenció del Fons de l'Impost del Turisme Sostenible. Amb això es podrà elaborar el pla i fer el primer que s'ubicarà a l'escola municipal Ui Alfàs. El pla, que va néixer el 2022 després de la Covid, servirà per planificar les actuacions necessàries per adaptar el municipi als efectes del canvi climàtic. Joan Pérez és el regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Sa Pobla en declaracions al programa El Dia.
Nosaltres hem començat per les places i edificis públics,
en so canvi, quan dic de zones impermeables per permeables, més arbres, estendais, toldos, perquè mos entenguem, en saldones,
sí.
No per tot fan el mateix efecte. Hi ha efectes que, o sigui, hi ha toldos que el que fan és empitjorar l'espai. Per tant, s'ha de pensar bé, s'ha de fer bé. Si posar un toldo és començar a casa per la teulada, perquè mos entenguem.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El municipi de Felanitx es converteix aquest cap de setmana en el centre neuràlgic de la creació artística de Mallorca, un gran aparador que uneix tradició, festes patronals i avantguarda creativa en un recorregut que compta amb 52 punts expositius. Són galeries, edificis emblemàtics, espais públics i casals particulars que acullen una oferta artística eclèctica amb una varietat de disciplines per a tots els gustos. I com a reconeixement als creadors nostrats, com els alumnes de les Belles Arts de l'Escola Universitària d'EMA, que s'hi ha fet un lloc, dos dels alumnes de la primera promoció han estat seleccionats com a finalistes del 12 Certamen d'Arts Plàstiques. Una d'elles és Rebeca Morell amb Plex Fluids, una peça que ja ha guanyat la menció d'honor del centre universitari i que convida a reflexionar sobre la identitat pròpia.
I estic molt, molt contenta. Ha quedat una exposició molt guapa. Jo presento una peça de ceràmica esmaltada que realment parteix d'un llenguatge molt orgànic i faig una relació entre el cos, la matèria, la pressió social, un poc els límits entre l'interior, l'exterior... Faig un poc aquesta experiència, aquesta investigació.
El seu company, Òscar González, presenta l'obra Placeholder, que reflexiona sobre l'arquitectura i l'era digital a partir d'un element que tots coneixem, el banc d'un parc.
És una pieza de 2,10 metres de acero. Deja el registro de las huellas, de quién la ha tocado. Se degrada, al fin y al cabo es acero, se oxida, que es algo que contrasta con la ruina digital, la cual yo en mi TFG hablo de que es una ruina que no se va a degradar nunca, porque al fin y al cabo está pausada en el tiempo.
I de feina ja en tenen en bola. Rebeca Morell està enllestint per a la Nit de l'Art de Palma, que se celebra al setembre, una exposició al Casal Solleric i que va ser mereixedora del Premi a l'Excel·lència Acadèmica.
I molt contenta ara, com que se m'estan juntant moltes coses, moltes oportunitats i moltes experiències molt gratificants, que no dones compte de que Mallorca és una de les grans oportunitats que ara aquí a Espanya. Està com pegant un bot. Realment ja no només mos quedam a Palma, que moltes vegades deim aquesta situació com a més central. Ara podem anar un poc més extraràdio, per dir-ho de qualque manera, i mos podem expandir un poc més per Mallorca. Hi ha moltíssimes oportunitats. És molt gratificant.
Una projecció que permet engegar una trajectòria que ara s'inicia encara molt lligada a la formació artística dels autors.
Ara todo lo que tengo producido son piezas que he hecho durante la carrera. Entonces tiene este proceso de comenzar a ir un poco por mi cuenta a conseguir mis piezas en mi espacio propio, por mi cuenta. Al final acabo de la carrera y comienza de verdad el mundo del arte, porque ahora no tienes a alguien detrás poniéndote las exposiciones.
Deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta, és el lema de la Nit de l'Art de Felanitx, que es complementa amb més d'una quinzena d'accions que inclouen actuacions musicals, representacions teatrals, desfilades de moda, espectacles de dansa, contacontes, performance i xerrades divulgatives. Ara tot d'una tornem a Felanitx perquè, escoltam ara Nena de Conte, perquè serà la protagonista avui vespre d'una nova jornada del cicle Sons de Nit a partir de les 8:30 al claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. L'artista madrilenya arriba en solitari enmig d'una gira en la qual celebra els seus 20 anys de trajectòria. Nena de Conte, que compartirà protagonisme amb altres actuacions. I ara sí, tornem a Felanitx. I és que a banda de la nit de l'art, és també una jornada molt especial avui pels amants del rock i que ja és pràcticament un clàssic de l'estiu a Mallorca, les Rebel·les de Felanitx, on avui actuen els M-Clan i els Celtas Cortos. Encara queden entrades per un esdeveniment que començarà a partir de les 10 del vespre al parc de la Torre de Felanitx. Han tocat les 9. Bon dia. Repassem ara els titulars més destacats en aquesta hora i començant pel temps, que d'acord amb els companys meteoròlegs, divendres pot deixar encara fins a arribar al migdia qualque ploguda, sobretot a les Pitiüses.
De fet, Eivissa i Formentera es troben en avís groc per fortes pluges fins a les 11.